Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya Central. A la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 98è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet, Ràdio Sabadell, Ràdio Manresa i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir, benvingut.
Hola, Sergi, com estem?
Fantàstic, tot sí? Fantàstic. Sí,
va, sí. Perfecte. Tenim aquí el nostre tècnic Guillem Ramisa, amb les tecles del piano. Guillem, bon dia.
Bon dia, Vladimir. Hola, Sergi, què tal?
Hola. Com ho han de fer els nostres oients, aquells que, sobretot, que escolten el programa per primera vegada?
Doncs ens trobaran a l'Spotify, al web de Ràdio Roda, que és radioroda.cat, i també a YouTube.
Fantàstic. I recordem també que hi ha un grup al Facebook que es diu L'Ona d'Escacs, allà també us podeu ajuntar i compartir les vostres opinions sobre el tema.
Allà ens trobareu. Vladimir, quin menú tenim avui?
Bé, tenim aquí un altre convidat que ens fa goig tenir-lo aquí, mestre català Miquel Fabré i Massana, l'entrevistem. Després tinc una entrevista gravada ahir, que vaig arbitrar el Campionat d'Espanya per parelles mixtes, vaig poder arbitrar la Mònica Calzeta.
Hombre.
Que fa poc es va proclamar campiona del món sènior, supra 50.
Fantàstic.
I per tant va ser un goig. Després el Javier Ochoa també el vaig entrevistar per valorar aquesta tercera edició del Campionat de Catalunya per parelles mixtes. Després una mica de sorpreses, perquè ja estem a la vigília de Nadal.
Pozi.
I res més.
Doncs va, som-hi. Tenim aquí a l'estudi avui Miquel Fabré i Massana. Ell és jugador del Club d'Escacs Mollà Moianès i ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, Miquel, perquè jo havia insistit alguna vegada perquè vinguessis, però no havíem trobat la manera d'encaixar-ho.
És que jo sé molt reaci aquest tipus d'entrevistes.
Però ja ho has dit, no volia dir jo.
Em surten molt malament a sobre.
No, ja veuràs com no, ja veuràs com no. Senta't molt, molt tranquil. Escolta'm una cosa, ens agrada molt fer un test ràpid als nostres convidats per conèixer-los una miqueta millor.
A veure.
Estàs a punt?
A veure.
Vinga.
A veure què sortirà.
Un lloc per viure.
Allà on estic, a Tardell mateix.
Un lloc per viatjar.
Astúries.
Pàtria querida. Algun lloc d'Astúries, concretament?
No, en general tot m'agrada.
Molt bé. Un llibre?
Fa molts anys que no llegeixo, la veritat. Frederick Forsyth. Qualsevol d'aquelles bestsellers de, com se diuen, Chacal, Odessa... Però des d'aquells temps que no llegeixo res.
Un plat.
Calamars rellenos.
Una beguda.
Vi negre.
Molt bé.
Una sèrie.
No miro cap sèrie.
Molt bé. Sí, només, és la meva quinta.
Tu tampoc mires sèries, Vladimir, tampoc?
Ui, no tinc temps.
Carai.
No m'agraden, no, les odio, tingué de pensar que demà tinc d'estar mirant una altra vegada el mateix, ho odio. O sigui, odiava les telenovel·les que mirava la meva mare, o sigui, les escoltàvem per la ràdio, ja les o sigui, ho odio, tingué d'estar pendent demà de lo que... No,
sí, 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 sí. Però saps que se queden gravades, que les pots mirar quan tu vulguis.
Bueno, això és ara, segurament. Jo ja no soc d'aquest...
És que esteu una hora allà, a les 4.
Jo ja no soc d'aquest...
Si tens un insomni, llavors sempre pots posar allà...
Un animal.
Un gat.
Un polític o política.
Es pot deixar en blanc.
És la tercera opció.
Quan més vols escaquista.
Que m'agradin a mi?
Sí.
Cap. Tots a dintre un sac i el riu.
Una cançó.
No sé, algo clàssic de la Sicília, per exemple. No sé quina, tampoc no recordo.
Va. Tens algun lema?
No. Almenys que jo sàpiga, no.
Val, molt bé.
I un jugador o jugadora d'escacs?
Què eres?
Mira. El queres no ens ha sortit mai, em sembla.
A mi això m'ho deia en Lluís Comas, quan em feia classes em deia, diu, juegas como queres. Jo dic, que malo queres, em deia.
Que malo queres. Què, Miquel, ha estat fàcil, no, això, la primera part? Doncs anem per la segona.
Vinga, Miquel, com et vas enamorar dels escacs?
No sé si la paraula és enamorar. Jo vaig començar a jugar escacs per una espècie de pique que vaig tenir... O sigui, jo treballava a Vic, tenia 16 o 17 anys, treballava a Vic, i la meva mare em preparava la fiambrera i el bocata, i a l'hora de dinar anava pels bars a fer la Coca-Cola, menjava el bocata, la fiambrera, anava pels billars o pels futbolins del carrer Verdaguer, i un dia, per casualitat, vaig caure a la pista. Hi havia un home... Us diré qui era, el pare Roca, però no el Roca que coneixeu tots, sinó el seu pare.
Ah, val.
El seu pare.
El pare del Josep Roca.
El pare del Josep Roca. Uh-huh. Crec que també es deia Josep. Uh-huh. I aquell home estava un dia jugant allà a la pista, jo vaig coincidir amb ell, estava sol allà mirant una partida, i jo em pensava que sabia jugar, perquè jugava amb els meus amics, etc. No? I dic, vaig a veure si vol jugar
amb mi. El vaig retar.
No, vaig a veure si vol jugar amb mi, perquè jo tenia dues hores que no sabia què fer. Uh-huh. En aquells moments vaig anar-li a demanar per jugar, l'home, evidentment, em va dir que sí, ens vam posar a jugar, evidentment, em va fotre una pallissa esgarrifosa.
Quina edat tenies tu, Miquel?
16-17, no recordo segur, estava començant a treballar aquí a Vic, 17, possiblement 17, perquè abans no vaig començar a anar a jugar a escacs, devia voltar molt temps pels bars. Bueno, la qüestió és que aquell home em va apallissar, l'endemà jo allà, una altra vegada, per jugar a escacs. Això ja t'ho vaig dir ahir, em renyava. I em vaig emprenyar i vaig dir que s'ha cregut aquest collons de vell, no? Ja t'espavilaré jo. Vaig començar, no sé, el segon, el tercer o el quart dia que em va fotre la bronca, me'n vaig anar cap allà a la cantonada del Pep Ventura, que allà sortint de la pista, hi havia un quiosco, vaig trobar un llibre d'escacs. Primer que vaig trobar, el vaig comprar, em vaig quedar així, escacs.
Com a mínim un llibre, no?
Sí. Vaig començar a llegir escacs i la meva idea era guanyar aquell avi. Guanyar aquell avi. Però, esclar, no em va servir de res, perquè... No sé si al cap de 3 o 4 mesos guanyava aquell avi em diu, espera, no pateixis, jo et presentaré el meu fill, que sap més que jo. Mm-hmm. I llavors em feia venir el Josep Roca allà a jugar amb mi. I així es va ser, no?, una espècie de puntillo de dir, aquest home, per què cony m'ha de renyar a mi? Sí, va ser un puntillo, no, jo et guanyaré. O sigui...
Que bo,
Molt bé. Ah, escolta, Miquel, o sigui, durant aquest pont de la Puríssima vas anar a Benidorm, vas jugar al grup B de l'Obert, d'aquells que fa dins el marc del Festival d'Escacs Bali, vas guanyar la partida de la darrera ronda amb 7 punts i mig sobre 9, vas acabar segon, a mig punt del guanyador, un indi, o sigui, el típic indi que apareixen por ahí. Empatat a punts amb una altra jove promesa de Hong Kong, que em sembla que és sub-14, no? Que allà que no saps amb bo poquelo, però... I tu quedes segon amb el millor desempat, i els premis també són molt, molt interessants allà. Explica'ns la teva experiència d'aquest any a Benidorm. Et felicitem, o sigui, amb aquest repte aconseguit, evidentment.
Quan parles de la meva experiència, vols dir que expliqui com va anar el torneig o com em va anar a Benidorm?
Les teves sensacions.
Les dues coses.
Sí. Bon, Benidorm hi vaig anar de vacances amb la senyora, com els anys que podem anem de vacances a un puesto. I aquest any va coincidir que feien el torneig aquest de Benidorm i gràcies a lo malament que ho he anat fent últimament he tingut possibilitats de jugar al Sub 2000 que tu em deies, 2000, precisament. Sí. I llavors era una espècie de repte per mi, dir, ja que he baixat tant de nivell, vaig a jugar amb els flaquets. era una idea, no?, d'anar a lluitar per quedar davant en aquest grup, que no havia pogut jugar mai perquè sempre tenia sempre tenia de jugar amb els bons, i amb els bons sempre que havia jugat havien repassat força bé, vull dir que...
Llavors el teu resultat és, parlant en termes escaquístics, més 6, no? 6 victòries, 3 empats i cap derrota. La teva arma secreta en aquest torneig quina va ser?
Arma secreta cap. L'única cosa que sí que m'havia plantejat era no malgastar ni un segon o ni una energia analitzant partides acabades ni preparant la partida de l'endemà. O sigui, no escalfar-me el cap, perquè sé que aquest tipus de torneig sempre acabo sense piles. segona arma secreta, o l'arma secreta realment, va ser la vuitena partida, quan em va venir la pàjara i ja no tocava ni quarts ni hores, una partida que havia de perdre, vaig aconseguir fer taules. L'arma secreta va ser sort, perquè si hagués perdut aquesta partida que vaig mereixer perdre, probablement l'última, o no hagués tingut ni interès per guanyar-la, i si l'hagués guanyada hauria quedat 6è o 7è. O sigui, si no hagués tingut la sort de la vuitena partida, la millor, la última, ni la guanyo, i si la guanyo ja hauria quedat malament. O sigui que arma secreta, cap.
I la partida que guardes més bon record d'aquest torneig, quina va ser?
La veritat és que no n'he mirada cap, l'última.
L'última.
L'última, perquè després de la penúltima, que vaig sortir molt cascat i vaig començar tenint un peó de més i vaig acabar amb dos peons de menys, vaig fer taules de
miracle.
De miracle. No tenia ni ganes de jugar a l'última, no? Allò que pensaves, i si demanes taules, i si... No sé. Però després vaig veure que em tocava un home per edat, que també tenia 58 anys. Vaig pensar, aquest tio estarà cascat igual que jo. I això em va posar una mica de moral. I quan vaig arribar allà em va demanar taules. I el vaig poder convèncer de que ens interessava jugar. Dic, especialment a tu, perquè jo tenia un bon desempat. Amb taules igual quedo 5è o 6è. Però ell...
I hi ha premis allà, molt més enllà dels primers 3.
Sí, no sé, un 5è o 6è igual em tocaven 5 o 600 euros, o 700,
sí, sí,
no ho sé.
Sí, els premis són molt bons.
Però ell tenia un desempat horrorós.
Clar, li interessava jugar i guanyar.
Clar, a ell no li interessava fer taules. I li vaig poder explicar que jo tenia ganes d'intentar guanyar, per intentar quedar davant, perquè encara tenia possibilitats de quedar primer o segon o tercer, que jo tenia ganes de guanyar, però que sobretot ell tenia d'intentar guanyar per fer un bon paper, perquè en unes taules ell quedaria el 18.
Clar, va funcionar,
I diu, tens raó, juguem. I vaig tenir la sort que m'havia passat la pàjara del dia abans i vaig poder guanyar. O poder el tio que jugava amb mi tenia més pàjara que jo.
Fantàstic.
Molt bé. A Meranges Bays, hem vist la teva foto feta a Benidorm l'any 2004. Has anat molt sovint allà, a Benidorm, allà a jugar?
No, tres vegades. Els dos primers anys que es va fer el torneig hi vaig anar a jugar al grup A. Evidentment no em va anar mai gaire bé. Sempre vaig quedar al 50 o 50 i pico. I aquesta és la tercera vegada que hi vaig. Vull dir que...
Molt bé. Escolta, com es presenta la temporada 2024 per l'equip A del Moià Moianès en el que estàs? L'any passat vàreu provar l'experiència de la primera divisió, però malauradament no es va poder assolir l'objectiu de la permanència. Aquí tens el Vladimir, que ells aquest any estaran a primera. Alguna consigna, algun consell també per l'equip del Call Atenes?
En primer lloc, consignes poques. Però que l'any passat vam tenir uns quants jugadors bastant mal resultats. Jo vaig ser un d'ells, no vam estar a l'altura.
Sí, jo també.
No vaig estar a l'altura, i a més de jo, hi va haver algun altre. Vam perdre dos jugadors, ens han marxat. Vull dir que ja sé que hi ha hagut un parell de reforços, però que no tenen el nivell dels que ens han marxat. Vull dir que suposo que l'idea d'aquest any serà mantenir la categoria. De cara al Call d'Atenes, consigna, ja t'he dit que cap. Potser... Jo sé que el Call d'Atenes té bastants jugadors, o uns quants jugadors, 5 o 6, d'un nivell...
De 100?
Alt. No, alt, inclús alt, alguns alt, inclús alguns de 100 i alguns alt. Però aquestes categories, la gent, inclús més que ser bona, és dura. O sigui, no n'hi ha prou amb ser bo. S'ha de tenir trem, no? I aquí crec que alguns jugadors, inclús potser algun dels de davant, no? Però especialment els de darrere, que no sé exactament qui són, però probablement tindran poca experiència, i aquí és allà on correreu perill de que se us en vagi algun partit molts partits. Almenys a nosaltres ens va passar l'any passat mica així també.
Llavors, molt breument, la teva visió dels escacs osonencs, ara, tot i que estàs en una altra comarca.
Els escacs osonencs, com et diria jo, si no fossin, perquè hi ha dos clubs, potser seria millor dir dues persones que es cuiden de donar classes o d'ajudar. Estic parlant del Call d'Atenes i del Tona. Crec que no hi ha res més. Tota la comarca està deixada de la mà de Déu i quan faltem els que estem jugant ara em sembla que quedarà molt poca cosa. Tret de lo que tragueu vosaltres, digue-li a aquests nois que surten de Call d'Atenes actualment, Salvans, Laitor, no sé, segur que n'hi ha algun altre que desconec jo inclús, i alguns de Tona. Com
I l'Emso el... la Gran ara ha sortit també últimament.
N'he sentit a parlar alguna vegada, però no, ni el conec. L'Adrià, no sé si n'hi ha algun altre Tona que
sí,
despunti.
Sí, hi ha uns sí, quants que prometen molt. Ara, pues, Caixalines,
vosaltres, sou, vosaltres sou els que teniu la possibilitat de que hi es mantengui una mica el caliu amb els escacs, perquè la resta em sembla que està tot completament... per distreure'ns.
Bueno, gràcies per aquesta visió tan optimista, però seguirem treballant, Sergi, no?
Seguirem treballant, exacte. Miquel, moltes gràcies per venir aquí i per estar amb nosaltres i enhorabona per aquest gran resultat de Benidorm.
No és cap gran resultat. La veritat que no ho considero un gran resultat.
Bueno, però el premi és...
El premi era interessant, però crec que hauria sigut un bon resultat si jo hagués guanyat o hagués quedat segon en el grup A o si un tio de 1.700 hagués quedat segon en el grup B. Però per mi jo no et considero que sigui cap gran.
Igualment, enhorabona. Bona,
molt, bé, molt, molt, molt discret, com sempre.
Mai
Miquel,
és fàcil.
Això és
mai
una
és
gran
fàcil.
Virtut d'aquest jugador.
Mai
sempre.
És fàcil.
Qualitats
mai
de les que mai faig menció, dada la meva gran senzillesa i modèstia.
Miquel, gràcies. Et convidem a que et quedis aquí, evidentment, i estiguis amb nosaltres, i participis i diguis el que et sembli en qualsevol moment.
Perfecte, em quedo amb vosaltres una estona.
Vladi, tenim una entrevista feta a la Woman Grandmaster Mònica Calceta. És
sí.
Així?
Vinga. Aquí en la terraza del Hotel Sunway Sitges tengo el placer de hablar con la gran maestra femenina Mónica Calceta. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Buenos días, estupendamente. Acabamos de jugar un torneo de partidas rápidas ahora y lo hemos disfrutado.
Sí, porque veo aquí que están aquí las paneras, ¿no? Por ser cuarto clasificado con el maestro internacional Sergio Estremera, que nos está grabando también. Bueno, ¿qué tal este torneo? Es el tercer torneo campeonato de España de parejas mixtas. ¿Qué tal?
Es el primer campeonato de España de parejas mixtas que jugamos y lo he jugado con mi marido y entrenador Sergio Estremera.
Ajá, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pero evidentemente el título más importante que has estrenado hace poco es la campeona mundial Senior 50, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ya te has acostumbrado a que eres una campeona mundial?
No, a veces aún no me lo puedo creer, haber ganado este título, y fue muy emocionante cuando lo gané y me dieron el premio. Fue un torneo bastante largo, con altibajos, perdiendo al principio y luego ganando muchas partidas seguidas, y la verdad es que estoy muy emocionada de haberlo ganado.
Sí, me imagino, ahora... He leído, no sé a dónde, no sabría decirte exactamente dónde, pero decían, bueno, eso, los campeonatos senior, sobre todo los femeninos, tienen poca participación y no sé qué. Bueno, se referían a los campeonatos de España y me parece en particular los de Cataluña también. ¿Cómo te parece, o sea, la salud del ajedrez femenino, por ejemplo, en España, cómo lo percibes?
Bueno, yo creo que el camino es lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en Sitges, que es darle mucha visibilidad a las jugadoras. Se está haciendo una jornada de ajedrez femenino y que se vea jugadoras y compitiendo, como en este caso, y esa es la forma de que otras muchas personas que aún no se han iniciado en este deporte vean que este puede ser su deporte. Si no ven más que hombres compitiendo, es muy difícil que hagan suyo este deporte.
Sí. Tú no estás jugando, ¿no? Aquí en el grupo A, ¿no? Del Open, ¿no? O sea, que ahora lo has cogido en plan de más relajado, ¿no? Solo has venido para ese campeonato de España, ¿no?
He venido para jugar el Campeonato de España y sobre todo también para jugar las simultáneas que vamos a hacer esta tarde. A las 4:30 vamos a hacer aquí unas simultáneas en la jornada de ajedrez femenino que organiza la Federación Catalana con Sunway.
¿Cuántos inscritos tienes?
No me lo han dicho aún, se va a hacer sorpresa.
¿Pero has puesto un tope?
Me hablaban de 12, 15 jugadoras que iban a jugar contra mí. Veremos cuántas eran.
Bueno, luego comentaremos a nuestros oyentes, sabiendo el feedback de la jornada, a ver qué, si no te has encontrado con una sorpresa. Bueno, en fin, ahora tus planes, porque nosotros nos encontramos por vez primera contigo el año pasado en Praga, en el Europeo Femenino, ¿vale? Ahora, los planes de competición, ¿qué tienes en tu mente?
Sí, en Praga recuerdo mucho ese torneo porque le gané por primera vez a Antoneta Stefanova, la campeona del mundo.
Sí.
Y fue una buena partida y otras partidas que realmente estoy contenta de ese torneo. El próximo torneo va a ser el Campeonato de Europa de Partidas Rápidas, que se hará en Mónaco en el mes de enero. Comenzará el 12
de enero. Buen sitio, ¿no?
Sí, el 12 de enero. Tenía que haberse celebrado ahora en el mes de diciembre, pero es el campeonato de Europa del 2023, se hará en el 2024.
Madre mía, o sea, que vamos así, bueno, o sea, cambiando los calendarios y tal. Bueno, o sea, no solo tenemos lo de los calendarios aquí en la Federación Catalana, bueno, entonces también en Europa. Bueno, pero Mónaco es buen sitio para ir, ¿no?
Sí, va a ser un torneo muy fuerte, un campeonato de Europa de Blitz y de partidas rápidas, serán dos torneos.
Sí, suelen ser en tres jornadas, ¿no? Dos jornadas el rápido, una jornada el Blitz, ¿no?
Sí, exacto. Y como apenas juego torneos de partidas Blitz, me ha ido muy bien este torneo como entrenamiento para poder jugarlo, sí.
Muy bien, Mónica, pues nada, o sea, felicitarte otra vez en nombre de nuestros oyentes, desearte pues eso, que acabes muy bien el año 2023, que entres con fuerza en el 2024, que tengas unas buenas fiestas y bueno, nos veremos aquí otra vez seguro en Lona de Scacs.
Muchas gracias y felices fiestas para toda la comunidad ajedrecística.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, ara és el moment de donar les dates tècniques d'aquest campionat del món. Città di Mare, Terracini, Palermo, del 25 d'octubre al 5 de novembre. 32 participants, ajuntant les categories de Supra 50 i Supra 65. Sabeu quantes rondes s'han jugat en aquest campionat?
Jo ho vaig apuntat, em sembla una barbaritat.
11 rondes, 32 participants, 11 rondes, cap dia de descans.
Buah.
Miquel, hagués jugat un torneig així, 11 rondes seguides, sense cap dia de descans i 32 jugadors?
Però ràpides eren, no?
No, clàssiques. Campionat del món clàssic.
Jo no sé si hagués jugat, però segur que se m'acaben les tines.
El ritme de joc 90 més 30 més 30, això, bé, suposo que són aquells els 30 minuts típics a partir de la jugada X, que l'àrbitre principal no ha donat.
Encara llarga la partida.
Posarem al grup de Facebook també una entrevista feta, o sigui, un reportatge fet pel Leoncho García, que m'està trucant tot just ara, però no li puc agafar el telèfon, al 5 de novembre, val? I llavors una frase d'aquesta entrevista, última frase que posa, és fa 24 anys, va dir la Mònica, però lo que persiste és una molesta actitud en el ámbito federativo tratándote como si no tuvieras derecho a opinar sobre lo que nos concierne.
Caramba, heavy, eh?
Bé, doncs res. I ara passem a una altra entrevista.
Tenim una entrevista, el Javier Ochoa, president de la FEDA.
President de l'ENT Federativa.
A veure què ens explica.
Aquí en la terraza del Hotel Sunway estamos con Javier Ochoa, presidente de la Federación Española de Ajedrez. Hola, Javier, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mira, estamos aquí en la octava ronda del Campeonato de España por parejas mixtas, ¿no? ¿Qué te parece este torneo? ¿Cómo va? O sea, tu opinión.
Bueno, este torneo fue una de las iniciativas que tomamos para favorecer la participación de mujeres en competiciones y la verdad es que esta es la tercera edición y ha ido creciendo. Esperamos que algún día haya muchas más. Ahora hay 39 parejas.
Eso.
El récord estaba en 33 y bueno, así vamos subiendo. Ha sido bastante el aumento de inscripción esta vez.
Vale, vale.
Entonces, hacerlo, por ejemplo, esta vez aquí, en Sitges, ¿no? Digamos, dentro del marco de este grande festival de Sunway, se van a hacer también otros actos hoy relacionados con el ajedrez femenino. ¿Qué te parece, o sea, encajarlo todo dentro de una jornada?
Bueno, pues me parece una gran idea, porque para empezar hay mucha gente, ya muchos ajedrecistas en este torneo del Sunway, y por otro lado esta iniciativa de la catalana de dedicarlo hoy al ajedrez femenino, me parece muy bien. Hay unas simultáneas de Mónica Calceta, que es campeona del mundo de mayores de 50
sí,
años,
sí, sí.
Y también hay una conferencia de Susan Polgar, que bueno, esta ha sido campeona del mundo, pero de verdad,
sí, sí,
¿no?
Sí,
de femenina, ¿no?
Sí, hace muy poco hicimos un programa de Lona de Skaggs, precisamente dedicado a que Susan... la promocionaron a la sala de fama del ajedrez de la FIDE hace poco, o sea, a mediados de noviembre, ¿vale? Y entonces ella, junto con otros dos jugadores, el grande Lajos Portis, ¿no? Sí. Y el Bent Larsen, sí. Él entró en el Salón de la Fama de la FIDE.
Pero es que no me extraña, ¿no? Porque tiene una carrera fabulosa, ¿no? Claro. Susan Polgar, ya no hablo ya del ajedrez femenino, que también, porque es campeona absoluta, ¿no? Sino que como gran maestro, tiene el título de gran maestro y tiene muchos éxitos también.
Lo curioso es que cuenta ahí en la ceremonia, es que un día él jugaba en el mismo equipo de Lajos Portis. Primero hacía el año cuando hizo del tablero junior, ¿no? Entonces viajaban en bus y entonces le habló Lajos Portis. Y ella le compartió la idea de convertirse en una gran maestra, ¿no? Ajá. O sea, simplemente. Sí. Y Portis le dijo, bueno, eso es mucho y tal. Las curiosidades, ¿no? O sea, pero eso fue hace muchos años.
Exactamente. En tiempos antiguos, pues quizás había poquísimas mujeres que jugaban y, bueno, quizás no se valoraban sus posibilidades.
Tampoco, sí.
Pero bueno, precisamente un comentario quizás no apropiado con una Polgar, ¿no?
Porque claro.
Al final
claro.
Son todas grandes maestras, ¿no? Las hermanas.
Eso. La familia Polgar, precisamente.
Bueno, no estoy seguro si Sofía lo es, pero vaya. Pero jugaba como un gran maestro.
Sí, no.
Lo digo
no,
por experiencia, porque a mí me ganó la partida que jugué con Sofía, sí.
Pues eso ves, o sea, tu experiencia también fue en ese sentido, ¿no? Y bueno, no, es interesante que venga esta gente, sobre todo creo que eso también va a tener un impacto mediático, ¿no?
Debería tenerlo, la verdad, sí, debería tenerlo porque ambas, tanto Mónica Calceta como Susan Polgar están en el candelero, ¿no? Siempre.
Sí, sí.
Especialmente Mónica ahora que ha quedado campeona.
Sí. Bueno, Javier, pues muchas gracias. Vamos ahí, estoy arbitrando aquí la octava ronda, la penúltima, luego a hacer las clasificaciones, entrega de premios y bueno, de momento el torneo va muy, muy bien, sin incidencias, sin nada y la gente muy, muy colaboradora.
Hombre, la verdad que lo lleváis muy bien, sí. Estos torneos a la menor se complican, algún error en resultados, y la verdad que de momento no ha pasado nada que se haya visto.
Sí. Pues esperemos que la ronda y media que nos queda, que también lo acabamos bien. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y bueno, por cierto, feliz Navidad si no hablamos antes de las fiestas.
Bueno, lo mismo para ti y para todos los oyentes.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Fins aquí el Javier Ochoa. Blavi, tenim informacions importants.
Sí, la bomba ha esclatat aquesta nit. Cap allà, passada la mitjanit, el gran mestre internacional número 7 del món, Lenya Domínguez, es retira del grup A del torneig de Sunway.
Vai.
Ha gravat dues entrevistes, una en castellà amb l'Òscar Stolberg, i bé, tots dos posant bona cara, però la veritat que això, que ell perd ja, ara després de les 5 rondes, 4,7 punts, i ell hauria de pujar en aquest torneig un punt de l'UFIDE per atrapar el Wesley So en la carrera pel torneig dels candidats.
Els candidats, eh? En fi. Propers tornejos, Blavi, molt ràpidament.
Cap d'any de Canovelles, fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats, que ja tenim totes les seus, i bé, pràcticament, doncs després anirem informant també de l'assemblea de la FIDE, que ahir, de fet, el Javier em deia que participaria, que seria una cosa molt llarga. Us faig una pregunta. Sabeu, coneixeu aquells països on els presidents s'han allargat, diguem-ne, els terminis de poder-se presentar a la presidència? se us acut algun? La Xina, per exemple, que el senyor Xi, Xi Allò va estendre a 3. També s'està presentant per cinquena vegada el senyor Putin a Rússia. I una cosa semblant està passant a la FIDE.
Déu-n'hi-do. Molt bé, i ara ve Nadal.
I ara ve Nadal.
Què hem de dir, Vladi, als nostres oients?
Sobretot, bones festes, molts torrons, però també molts escacs. Veniu, disfruteu, gaudiu dels tornejos que es fan arreu de Catalunya. Treballeu amb la canalla, com ha dit el mestre Febrer, ho necessitem en tots els clubs arreu de tot el país.
Doncs això, de part de l'Ona d'Escacs, molt bones festes a tothom. Gràcies, Vladi, gràcies, Miquel, gràcies, Guillem. Ens escoltem ben aviat. Salut i escacs. Fins demà, passeu-me.